Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A l'inici del segle XI, l'equilibri de forces a la península Ibèrica entre el sud musulmà i el nord cristià era encara favorable al sud, però no per gaire temps. El creixement econòmic i les transformacions socials experimentades als comtats catalans durant els últims 50 anys van acabar transformant les relacions de poder. Els comtes germans Ramon Borrell de Barcelona i Ermengol I d'Urgell van passar de tema les incursions musulmanes a emprendre una expedició que l'any 1010 va arribar fins a la ciutat de Còrdoba i van viatjar en suport d'un dels aspirants a governar el califat, Muhammad, que havia estat desterrat en una de les lluites fratricides que estaven contribuint a la seva desintegració. Després de morir el Mansur l'any 1002, pels dirigents de l'Àndalus, la Catalunya naixent continuava sent una terra d'infidels a la qual es podia atacar per obtenir riqueses i captius i, a més, acumular prestigi i poder. L'estiu de l'any 1003, Atalmalik al-Muzaffar, fill del Mansur, va emprendre una algarada contra el país dels catalans, amb l'ajut del seu llibert Badí. En aquesta acció van prendre les fortaleses de Montmagastre i Meià. A la Noguera van avançar cap a la conca d'Òdena i el Penedès i van arribar ben a prop de Barcelona. Però després, el resultat d'una segona i última campanya militar d'Almalic en terres catalanes, l'estiu del 1006, seria ben diferent. Els andalusins van ser derrotats en el setge del castell de Torà, a la Segarra. La feudalització de les terres cristianes havia afavorit la creació d'un grup social dominant de guerrers professionals. Sense botí ni captius, l'estat andalusí va haver d'incrementar els tributs per poder pagar l'exèrcit. L'any 1009, en plena crisi oberta al califat, una revolta encapçalada per Muhammad al-Mahdi va acabar amb el clan dels Amírides. Al seu torn, Muhammad va ser derrotat i obligat a fugir de Còrdoba per Sulaiman. Des de Tortosa, un dels homes fidels a Muhammad, va aconseguir contractar l'ajut militar de Ramon Borrell i Ermengol I al capdavant d'uns 10.000 homes per intentar recuperar el califat. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un dels mites de la història de Catalunya, la famosa expedició de l'any 1010 dels catalans cap a Còrdoba. Esclar, tenint en compte que durant tot el segle X i principis de l'XI, més aviat havia estat el contrari, han sigut incursions constants de l'Àndalus dins de la futura Catalunya, i allò s'estava formant encara, això és capgirar la truita, no?
Sí, sí, són aquesta expansió, per això és tan interessant, diguem sempre, amb història, conèixer la geografia. Perquè hem de saber on acabava Catalunya, no? I clar, és a dir, la Catalunya nova encara no hi és.
No.
Clar. Clar, això ens hem de situar. Vol dir que tot aquest territori que podríem dir, concretant, la Catalunya que podríem dir de les Terres de Lleida, dels que parlen en la E, dels que construeixen amb tàpia, dels que, què més diríem, dels que...
Sí, el tipus de construcció de les cases.
El tipus de construcció.
No hi ha la masia.
D'aquesta població concentrada. En fi, totes aquestes característiques, això és de la Catalunya... Bueno, que encara no és Catalunya, que és musulmana. Bueno, que és musulmana, que és sota domini militar
de l'Àndalus. Sí.
De l'Àndalus. Totes aquestes característiques explicarien per un cantó que, diguem, tot aquest regne que està apareixent, tot aquest territori cristià que està apareixent, que té una voluntat d'expansió cap al sud amb una ambició extraordinària, perquè és un territori més pobre cap a un territori més ric, però la situació social, econòmica, poblacional, demogràfica, està canviant i per això es volen expandir cap al sud. Per això aquesta expedició catalana, que deu ser de les primeres, si no la primera, amb aquestes característiques, ha passat llegendària, poc coneguda, però que la gent, en fi, que la gent ho ha de saber.
I qui ens ajudarà a saber-ho, aleshores, és el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat Pompeu Fabra, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i amic del programa, el doctor Josep Maria Salrach. Moltíssimes gràcies, doctor Salrach, per tornar avui aquí a l'enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
És tan important aquesta expedició o és una mena d'aventura gairebé de Hollywood de l'època? O realment té una transcendència històrica important?
Sí. És important per diferents motius, no? Abans hi havia hagut atacs musulmans, sobretot contra els comtats catalans, i no gaires expedicions catalanes fora dels comtats. Alguna hi va haver, per això. Ens consta que Sunyer, a mitjans del segle X, va fer alguna expedició que el va portar fins a Tortosa i potser més enllà. I va obtenir fins i tot algun tribut de musulmans d'aquesta part, no? Fins al punt que algun cronista musulmà li diu rei de Tarragona amb ell. I possiblement perquè hi va haver un tractat cap al 940 aproximadament, en virtut del qual podria ser que se li assignés, des del punt de vista musulmà, el dret a ocupar Tarragona, i potser sí que va tenir una certa possessió d'una ciutat abandonada com era Tarragona. Però la veritat és que una expedició de la importància de la del 1010, que va arribar a Còrdoba i més enllà, camí d'Algeciras, home, això no.
Home, perquè això són 900 quilòmetres,
Això és molt.
Sí, és molt, és molt.
Aquesta és la primera constatació. És la primera expedició realment profunda, al cor mateix, Còrdoba, no?, del califat. I la segona constatació, que ja no és tant l'expedició en si mateixa, és que correspon a un moment, com s'ha dit abans, no?, del canvi de truita. És a dir, a partir d'aquestes dates, de principis de l'11, el califat es desfà i el futur és un Al-Àndalus feble. Feble, no econòmicament, però sí militarment. I això dispararà l'expansió territorial, com deia el Josep Maria, doncs dels regnes i comtats cristians del nord.
O sigui, podem dir que, com passa molt sovint a la història, es conjuminen, de fet, dos tendències diferents. Una, l'afebliment intern de l'Àndalus per causes internes, no pas per causes externes. Una altra, el canvi d'estil, de règim, de manera de viure el món, de socialitzar-se dels futurs catalans, que és la feudalització. Sí. I aquests dos fenòmens conjunts li va molt malament a l'Àndalus, acabarà malament la història per ells, en aquest sentit, no?
Sí. La societat andalusí podríem assegurar, no era una societat que hagués conegut un procés de transformació com la cristiana, procés que en diem la feudalització, que és una divisió profunda de la societat entre els homes que treballen la terra i mantenen a un grup reduït de nobles que tenen el control de les armes i del poder i que s'especialitzen en exercir aquest poder i fer la guerra.
O sigui, no hi havia una casta militar.
No hi havia una casta militar perquè era una societat més de caràcter tribal. En tot cas, hi havia uns grups, uns clans més poderosos que altres, però que no s'alimentaven de tenir a la major part de la població treballant la terra i sotmès a la seva autoritat amb unes condicions que en diríem més o menys servils. En el món musulmà, que és bastant semblant potser al món antic, el centre neuràlgic és, en el cas de la península clarament i el Pròxim Orient també, la ciutat. La ciutat on viuen els clans més poderosos, segurament, i és alimentada per un hinterland on la terra de regadiu és molt important i, per tant, el que es produeix al camp és, sobretot, productes moridors que es comercialitzen a la ciutat. No hi ha una producció basada, com en el món feudal, en cereals que es poden emmagatzemar i dels que es poden pagar bones rendes, etc. No? És tot diferent. L'economia, l'estructura social, tot plegat. I visualment, això es nota pel fet que en el món andalusí no hi ha castells, o no n'hi ha gaires. En canvi, si mirem la Catalunya Nova, que deia Josep Maria, és una frontera plena de castells, que encara, molt densament.
Encara es pot veure ara,
encara si va seguir les línies. Sí, sí, a l'interior també, però no tant, eh? La frontera és una cosa impressionant.
Però les fortificacions, clar, això també revela molt una mentalitat ben diferent.
I en canvi, en el món musulmà, això ho va explicar molt Pierre Guixart, també Miquel Barceló, és un món en el que els castells són més aviat, més que castells, són grans recintes on, en el moment d'atac dels cristians, els pagesos poden tancar-se dintre amb el seu bestiar, per exemple, per protegir-se. No és tant el lloc de residència d'un grup reduït de professionals de la guerra i de la dominació social.
Què és això el que passa en el món cristià i el món català específic de l'època.
Sí.
Anem a veure una mica els antecedents, perquè, és clar, l'expedició del 1010 realment gairebé es pot dir que és un abans i un després, perquè fins a l'abans era molt diferent del després de la del 1010. Què era aquest abans? Què és el que estava passant? Havia hagut una gran incursió del Mansur el 985, per tant, estem parlant de 25 anys abans d'aquests fets, i que havia sigut la culminació d'un munt d'atacs andalusins als comtats catalans. Però en aquell període la cosa continuava forta, també, no? I continuava havent incursions.
Bé, jo crec que aquí potser el que passa en el món andalusí és que és un món que s'ha construït a partir de l'arribada de gent immigrada del nord d'Àfrica, del Pròxim Orient, que van anar avisant i islamitzant a la població hispanogoda del territori que ells controlaven, i que estava organitzat en clans i tribus, que tenien encara una forta identitat i unes arrels en els llocs originaris, i aquesta identitat tenia sobretot base ètnica, en diríem avui dia. Uns eren berbers, els altres eren àrabs, uns eren àrabs d'una zona del Pròxim Orient, els altres d'una altra, uns eren berbers arribats al principi, altres més tard, i els unia, evidentment, la religió, els unia l'autoritat del califa religiosa, civil i militar, i també, quan això va començar a grinyolar per les ambicions dels caps de les diferents clans, va començar a grinyolar, va sortir una figura que en l'islam nosaltres en diem un dictador, que en l'islam segurament té una altra connotació, que és el Haib, el Mansur, que governa en nom del califa, i el califa passa en una posició, diguem-ne, passiva,
més
secundària.
Més representativa, diguéssim, sí.
I el Mansur manté la unitat d'una estructura que comença a grinyolar, com deia, a base d'expedicions militars que li donen prestigi, li donen recursos, i amb aquests recursos ell pot pagar un exèrcit que és almenys parcialment diferent del tradicional. L'exèrcit tradicional era el servei que feien a les pròpies tribus. Eren els propis, diguem-ne, ciutadans de l'estat islàmic, no? Però aquests també això grinyola, es cansen de fer aquest servei militar, que no els hi dona això prou resultats, etc. I el Mansur contracta mercenaris nous, vinguts del nord d'Àfrica, berbers, o compren esclaus eslaus per l'exèrcit. I per mantenir aquest exèrcit, o cristians del nord, catalans, castellans, lleonesos, sí, etc., que van a servir allà,
gent
de la guerra. I per obtenir diners per pagar tot això, evidentment, els tributs de la població no els pots forçar, perquè l'Alcorà preveu quins tributs s'han de pagar i quins no. Aleshores, és clar, cal el botí de les conquestes. I les conquestes li van, perdó, de les expedicions militars, més que conquestes. Ell va a saquejar, a obtenir captius.
Sí, no va obtenir territori.
Això t'ho has estudiat molt bé, els captius.
No, no.
Bueno, has escrit sobre això.
Jo ho he llegit.
Molt bé, a la sala de Barcelona, els captius que es porten a Còrdoba, els diners que arriben, etc. I així, no? Però, esclar, això va, com deia, va grinyolant. Arriba un moment que tampoc ja cada vegada hi ha més resistència al nord i més eficaç. I quan mor el Mansur, la cosa ja no deu anar gaire bé, perquè els seus fills hi ha un parell d'expedicions victorioses, com has explicat molt bé, del Malí, però després hi ha Abdelrahman Sanxuelo, ja, que és el fill, l'últim fill del Mansur, que governa, que intenta ser califa i tot, aquest ja no se'n surt.
Aquesta situació de deteriorament, diguéssim, del poder andalusí, que està claríssim amb aquestes causes, com es contraposa amb el que està passant a Catalunya? Que, de fet, ja no sé si ja comença a poder-se dir Catalunya o no. És un moment... Sempre és difícil, això, un tema...
Això és tot un tema, eh?
Sí, ho sé. Per això no vull insistir.
Hi ha una discussió històrica.
Tant, les fonts àrabs ens diuen francs, no? Sí. I viuen en aquesta terra França, encara que a vegades quan han de parlar de la França més llunyana i la propera, per dir-ho així,
sí.
Ja fan alguna diferència. Però encara ens diuen francs, les fonts musulmanes, i de fet ho diran molt de temps. El nom de catalans, com sabeu molt bé, amb algun jurament a Occitània a finals del 10, de l'11, perdó, hi ha gent que porta per cognom el nom català, i a principis del 12. Però és bastant sorprenent el cas de Catalunya, eh? El cas de Catalunya, per què ho dic, el cas de Catalunya? Perquè el nom del país és un, Catalunya, quan apareix, però el nom de l'estat, de l'estructura política, és un altre. I això, per mi, dona molt que pensar, però és un altre tema. Sí, quan Pere el Ceremoniós, o els reis del segle... No, Alfons el Cast del segle XII. Parla, es titula rei d'Aragó i comte de Barcelona. Comte de Barcelona està utilitzant el concepte com l'estructura política de Catalunya. Comte de Barcelona és comte d'un estat, diríem, que és el principat que li anomena Catalunya. Però en els mateixos documents, els costums de Catalunya, els no sé què de Catalunya... Com si una cosa és el país, una altra l'estructura política. I es designa d'una manera diferent.
Interessant, sí.
El país habitat per una nació que són els catalans. Això és Catalunya. L'estructura política d'aquest país... És una altra cosa. Per mi, que aquí hi ha una...
Bueno, nosaltres sempre tenim debats històrics, fins i tot amb l'Anno.
Ens estem marxant molt del tema. Pels comunistes àrabs eren francs, que venien del Faranja.
I els d'aquí, què pensava? Com veien el comte de Barcelona i els seus aliats, altres comtes, no entrant en detalls de qui manava més o menys, com veien allò de l'Àndalus? Van veure una oportunitat de fer alguna cosa a l'Àndalus o va ser, de fet, la casualitat el que els va portar a emprendre aquesta gran expedició?
No, aquesta gran expedició la porten perquè se'ls hi ha ofert i se'ls pagarà molt. Hi ha un esperit de la riquesa molt present, no únicament a Catalunya, també a Castella, El poema del Mio Cid, hi ha tota una lectura a fer a través de l'esperit de la riquesa. Aquell home el que va obtenir és riquesa. Botí,
que està ben
paries.
Vist. Ara ho trobem horrorós el concepte, però està ben vist.
I els catalans també van a fer això. I al mateix temps els castellans hi van a lluitar a favor de Sulaiman, l'altre.
Sí, de mercenaris. És
de
igual,
mercenaris.
Sí.
És a dir, que tropes castellanes, no? Que se suposa, doncs, amb el seu compte o sota del seu compte, i les tropes catalanes van a combatre sobre... candidats diferents, a favor de candidats diferents a l'Àndalus, però al cap de, em sembla que són 6 anys, casaran els seus hereus, bueno, els seus hereus no, la filla del comte de Castella i el fill i hereu de Ramon Borrell a Saragossa, i els casarà el rei de Saragossa,
rei musulmà,
davant de tota la cort, ajuntarà les seves mans i els casarà.
Per tant, diguéssim, sí, les relacions no
són... Oficial, que sabem, un musulmà, clar.
No, però és això, expedició militar, però no voluntat d'incorporar el territori, sinó apoderar-se la riquesa.
Sí.
I prou.
Sí.
Com s'organitza aquesta expedició militar? Hi ha una invitació, però com es fa això? S'envia una ambaixada? S'envia un pagament? No sé com funcionava.
Home, amb tota seguretat, en aquella època hi havia correus en el sentit de gent que portava missatges a cavall. Això ja passava en època carolíngia, etcètera. No hi havia cap problema amb això. Per altra banda, el contacte el va operar el que era com el cap musulmà, visir, tamir, com li vulguem dir, de Tortosa. L'avançada, no? La ciutat més avançada de l'Àndalus en el frontera superior, no? I aquest, des de Tortosa, va entrar en contacte, i hem de suposar que els contactes no eren rars, al contrari,
I no eren difícils.
No. Els cronistes ens han deixat record de les guerres, però a la pràctica jo crec que hi havia molta més relació cordial, amistosa i de negocis que
altra cosa.
Que altra cosa. Nosaltres tenim una visió segurament esbiaixada pel record que ens deixen les cròniques i això, eh?
Una de les fonts àrabs més fiables respecte a la història de l'Àndalus és el Bayan al-Mughrib, el llibre de la increïble història dels reis de l'Àndalus i del Magreb, escrit al Marroc al segle XIV per Ibn Hidari. Aquest cronista informa de manera detallada de l'expedició catalana cap a Còrdoba de l'any 1010 i es veu obligat a explicar de quina manera van entrar a l'Àndalus l'exèrcit reclutat pels comtes. Amb una incomoditat manifesta, explica les condicions humiliants que els catalans van imposar als partidaris de Muhammad, els que els havien contractat per derrotar Sulaiman.
Els catalans entraren a Medinaceli, capital de la frontera mitjana, i se n'empararen. El primer lloc de la ciutat on entraren fou la mesquita Al-Jama, els murs de la qual mullaren amb vi, tocaren les campanes i desplaçaren l'alquibla. Després imposaren a Wadi la condició de donar diàriament a cada home 2 dinars i el que els calgués de vi, carn i d'altres coses, i que a més hauria de donar al comte, Kumis, 100 dinars cada dia, ultra el menjar, la beguda i la resta. Exigiren també que fos per a ells tot el que obtinguessin de l'exèrcit berber, és a dir, armes, exemples i riqueses, i que les dones berbers, llurs vides i llurs riqueses, fossin cosa lícita per a ells, sense que ningú s'hi interposés. Li imposaren altres moltes condicions i hagué d'acceptar-les. Els catalans s'havien posat en marxa i llur avantguarda arribar a Saragossa. Llavors imposaren a la seva gent i als esclaus, infants i comerciants el terrible turment i s'allotjaren en llurs cases. Després Wadi anà amb ells cap a Toledo per tal de plegar-s'hi amb Ibn Abd al-Gabbar. El fet arribar a coneixement de Sulaiman, que convocà la gent a Còrdoba el dilluns a 5 nits passades de Sawal de l'any 400, 22 de maig de l'any 1010 dels cristians, per tal d'enfrontar-se amb els catalans. Però els cordobesos es mostraren incapaços de fer-ho, s'acovardiren i li demanaren que els eximís, cosa que feu.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Josep Maria Salrà i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'expedició catalana de l'any 1010, expedició militar. I acabem de sentir, doctor Salrà, un text posterior, és posterior, però d'origen musulmà, amb què deixa molt malament els catalans. Ara ens hem sentit ofesos nacionalment. Realment els deixa com gent, diguéssim, amb unes males intencions i personatges bastant deplorables. Com va ser aquesta expedició? Qui va anar cap allà? Quanta gent hi anava? I per què ens podem fiar d'aquest text antic amb respecte al que explica dels catalans?
A veure, el text aquest és certament és del segle XIV i Hidari, però normalment aquests historiadors àrabs seguien bastant fidelment les fonts que utilitzaven, i hi havia fonts ja de la història de l'Àndalus des dels segles 9 i 10, evidentment de l'11, no? I per tant, Hidari segur que té, no tinc ara aquí el llibre de Dolors Bramont, no? Sí. Que recull els textos àrabs, i ell explica molt bé les fonts de cada autor, eh? Quan érem o no catalans, no? El llibre seu. I segur que Hidari està ben informat, encara que ell no coneix gaire bé segurament la geografia, no? Perquè si ens hi fixem bé en el text aquest que hem llegit, no? Que has llegit, que s'ha llegit, vaja, parla, els catalans entraren a Medinaceli, diu. Medinaceli és província de Sòria, al sud-est, no? De la província, gairebé tocar de la frontera amb Aragó, no? I després, a continuació, diu els catalans s'havien posat amb... No, llur avantguarda arriba a Saragossa. Home, en què quedem?
Sí, no, clar.
Primer Saragossa, després Medinaceli, no, no en tot lliga, cas, no?
No ens lliga bé. No,
endavall per tornar enrere. Però bé,
Detalls a part.
Detalls a part d'això, sí, sí. De geografia. Que els catalans se sentien potents quan van entrar, sabien que se'ls necessitava i van aprofitar l'ocasió per imposar unes condicions econòmiques dures, no? Perquè no, tu no et vas a jugar la vida si no et paguen molt bé, no? Sí, sí. Si no et paguen molt bé. Es van fer pagar molt bé aquella expedició i certament ells també ho van pagar, eh? Perquè hi va haver-hi morts i segur que n'hi van haver-hi bastants, perquè les cròniques han deixat record dels importants.
Clar, per tant, els no importants devien caure com a mosques.
Per tant, vull dir que van pagar amb la vida una expedició en la que van guanyar una batalla, en van perdre una altra, en fi, etcètera, no? Que ells fessin mofa, no? De les creences religioses dels musulmans i tinguessin un comportament indegut, pot ser en part veritat, però també l'historiador que escriu des de l'òptica de l'islam deu tendir a forçar les coses.
I d'un islam de 300 anys després, que no és el mateix del segle XI.
A marcar les diferències, ha de desacreditar els politeistes per acreditar una mica els seus, diguéssim.
Consideren politeistes els cristians?
Sí, sí, perquè el misteri, perquè per això és un misteri, no? El misteri de la Trinitat no el podien... No, per ells, el misteri de la Trinitat...
Eren tres déus,
no un. Diguéssim, des del punt de vista teològic té segurament la seva explicació, però no és fàcil, en tot cas, per un que no està ficat en la fe o en l'educació religiosa. El primer punt de vista és que són tres déus.
I per tant,
que és un de sol,
el cristianisme,
no?
És politeista, segons
per
aquest punt de vista.
El cristianisme és politeista. Ara, tanmateix, ells comparteixen amb el cristianisme figures. Jesús és un profeta, Abraham, no? Etcètera. Sí, sí. I per tant, entre judaïsme, cristianisme i islam hi ha molta connexió. Molta connexió en molts elements de la fe. I per tant, aquest odi que aquí manifesta és un odi que podem relativitzar-lo una mica si no diguéssim que hi ha radicals islàmics com els almoràvits i els almohades, no? Que van fer persecució religiosa, diguéssim, d'alguna manera, no? Perquè ells consideraven que els cristians eren com uns germans, no? Uns propers,
una mica estranys,
la gent del llibre,
germans,
la gent del llibre, sí. I per tant que la seva obligació com a creients els musulmans era protegir la gent del llibre i no perseguir-la, evidentment. Naturalment, llavors els cristians haurien de ser dintre de la imma, dintre de la comunitat islàmica, dintre del món islàmic, ciutadans de segona, haurien de pagar més impostos, etc, però no havien de ser perseguits, sinó protegits. Per tant, aquest text és una mica potser...
També l'hem de veure perquè és del segle XIV.
Clar,
el segle XIV, les relacions entre l'islam i la cristiandat no és el... Ja han passat la part àlgida de les croades,
sí.
No és el mateix que les relacions que hi havia a principis del segle XI. No es tenen tanta l'estima o tolerància que pot haver-hi al segle X-XI, o relativa, en comparació al segle XIV, en què hi ha un enconament molt més intens. Han canviat la mentalitat també d'uns i altres. Sí.
És cert, han passat entre mig les croades, és veritat, però també, és clar, és que aquest món és tan complicat, no? Pensem que nosaltres tenim un escriptor mallorquí, francès, No? Turmeda, no?
Sí, sí.
Que escriu, Anselm Turmeda.
Anselm, dit francès. Anselm Turmeda, no? Que escriu La disputa de l'Asa, que acaba la seva vida al nord d'Àfrica, que es fa musulmà.
A Bugí, em sembla, no?
Sí, o Tunis, ara no ho recordo.
Sí, no recordo ara.
Anselm, Fran Selm, és un personatge curiós, però em sembla que no és l'únic, No és l'únic frare que es converteix a l'islam, algun altre hi ha.
O sigui, està molt més a prop del que potser després hem vist.
Sí, i a través del comerç mediterrani, comerç català, comerç mallorquí, valencià, etc., amb el nord d'Àfrica hi ha uns contactes i unes relacions humanes que no tot es redueix en odis i persecucions i befes i tot això,
En tot cas, la baixada d'aquests milers, quants milers van baixar de soldats catalans?
Sí.
Que se sàpiga,
Potser la xifra
és difícil
sigui,
de dir, això.
Tal vegada la xifra sigui una mica exagerada, entre 8 i 10.000, però gent, per endinsar-se a l'Àndalus no podien ser pas quatre gats, eh? Perquè era molt, molt arriscat. Havia de ser un exèrcit fort i important. Normalment les cròniques tendeixen a exagerar, però entre cavallers i potser infants ja podia ser una xifra d'alguns milers, ja.
Això vol dir una logística, vol dir també viure sobre el territori, vol dir totes unes comunicacions, vol dir uns serveis de l'època logístics, sí, que són mèdics.
Aquells que anaven a cavall, clar, no en tenien un, sinó que tenien diversos, clar, perquè se'ls morien. Els infants, molt sovint, hi havia auxiliars. Segur que una expedició d'aquest tipus també devia portar o gent que s'hi afegia, des de prostitució, capellans que no volien combatre, capellans ho fa, hi havia una mica
proveïments,
hi havia gent que s'hi afegia. Per tant, estem parlant segur de milers de persones, no totes potser de l'exèrcit estrictament, no?
Home, a més hem de pensar que devien portar poc o molt, havien de portar subministres, no podien refiar-se només de viure
carros
sobre el terreny, per tant, amb carros.
Sí, o sigui, Déu-n'hi-do.
Darrere l'exèrcit havia d'anar a la part de darrere segurament carros amb el menjar.
I qui ho comandava? Perquè hem comentat
normalment els exèrcits feudals tenen un cap, en aquest cas seria Ramon Borrell, i el seu germà, Ermengol I, el fundador de la dinastia de comtes d'Urgell, els dos germans. Però en aquest exèrcit hi van anar també membres de la família vescomtal de Barcelona, una d'Albert qui va morir, que és un personatge interessant, va fer testament abans d'anar-hi. En aquest és un cas curiós, perquè va morir allà i en el seu testament deixava béns molt importants de la frontera a Sant Cugat, que era el gran senyor de la frontera del Penedès, Sant Cugat, no? I la família no volia que s'executés l'herència, i això va crear un judici dels importants d'aquesta època. Però el clan vescomtal, hem d'imaginar aquelles famílies nobles catalanes que tenen per a les quals es va crear la llegenda dels nou barons de la fama, no? Que són els grans llinatges catalans, no? Que és Cardones, Montcades, etcètera, no?
Castlans.
Els castlans, evidentment, que tenien les fortaleses pels comtes, amb els seus cavallers,
dels que... Per tant, una estructura molt diferent de l'estructura d'exèrcit actual, però amb una jerarquia bastant clara.
És possible que també hi poguessin participar infants no nobles, però que hi anessin per canvi de participar dels beneficis de l'expedició.
Sí, el botí, exactament.
I òbviament,
igual que...
òbviament, els grans jerarques de l'Església també, perquè eren senyors feudals, no oblidem... Oh, prefeudals en aquell moment, el feudalisme està naixent, però bueno, és igual, grans senyors, perquè a part de que normalment eren fills de les famílies aristocràtiques, però, sobretot perquè l'Església posseïa béns donats per les famílies de la noblesa, particularment pels comtes, i a canvi d'aquests béns, que incluïen castells, ells estaven obligats a governar el territori, se'n diuen les jurisdiccions, veritat, i al mateix temps fer servei militar. Per tant, hi anaven el bisbe de Barcelona, el bisbe de Vic, el bisbe de Girona, l'abat de no sé què, etc. Aquests hi van anar perquè complien un deure vassallàtic, per una banda, i per l'altra perquè també obtindrien guanys d'aquesta expedició.
Rèdits importants.
Sí, sí, anaven.
I era la creu contra la mitja lluna?
Evidentment.
El relat de l'expedició que traça Im i Dari és molt gràfic a l'hora de descriure el comportament poc respectuós dels catalans vers les creences musulmanes i la dignitat de les seves dones. Era un greuge més en un moment d'enfrontament obert al cor del califat de Còrdoba entre sensibilitats religioses, clans i tribus diverses. A la ciutat el clima era d'hostilitat creixent. Malgrat tot, els abusos eren consentits per no posar en perill el pacte de suport militar que havien assolit els comtes de Barcelona i Urgell amb els partidaris de Muhammad.
Agafaren la filla d'un camperol que era bonica i formosa. El seu pare sabia qui era el bàrbar que l'havia pres i anà cap a Wadi tot dient-li: aquell bàrbar va agafar la meva filla i no és barber. Li contestà: no me'n diguis res d'això. que no hi ha cap manera de rescatar-la perquè hem signat un pacte amb ells. L'home anà plorant a trobar el bàrbar i li pregà que la hi tornés a canvi de 400 dinars. Ell els agafà i el matà. Aquesta fou una de les coses més feridores i abominables, perquè aquell home vexat anà a rescatar la seva filla. Li prengueren els diners i fou mort. Així es perderen la seva vida, el seu diner i la seva filla. I ningú de Còrdoba no feia res per canviar ni reprovar aquell comportament. El menyspreu de la gent de Còrdoba per l'islam en aquella guerra civil, la fitna, arribà al punt que un home cristià es deturà en un dels carrers principals de Còrdoba tot dient: «On és Muhammad? No us serveix de res». Injuriar el profeta. Déu el beneeixi i el salvi, l'exalci i l'honori. I ningú no va dir res. Llavors un dels musulmans, per zel envers el profeta, digué: «No desaproveu el que esteu sentint? O és que no sou musulmans?» I un grup de cordobesos li replicà: «Vés-te'n a la teva feina». Quan els hi franc, els catalans, sentien la crida a l'oració, deien paraules irreproduïbles i ningú no hi objectava res en contra. La gent de Còrdoba plegà molts diners per als catalans i demanà al cadi Ibn Daqwan que els donés els diners de les fundacions pietoses dipositat a la maxura de la mesquita al Jama, però s'hi negà. Llavors estavellaren la porta de la maxura, l'agafaren i el donaren als catalans.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Caram, doctor Salrà, que això que acabem de sentir no sé qualificar-lo. És tremendo, eh? Un pare que sap que els catalans han segrestat i violat la filla i que va demanar justícia, li fan pagar i un cop ha pagat el maten. Esclar, això, molt mala gent, diguem-ho així, eh?
Sí, sí. Això, per desgràcia, totes les guerres. A l'entrada del franquisme a Catalunya també hi ha algun cas així.
Sí. Els musulmans de la...
Van acusar a les tropes regulars i van dir, aquests dos els van trobar al moment i els van afusellar. Eren aquests o els van trobar, en fi, sense ser-ho? Ja està, això. Sí, aquests són els culpables i culpables els van fer. Sí. Això va ser Batea, vaja, fins i tot puc dir lloc. No sé si hi va haver diners pel mig, això no ho puc dir. Però que hi va haver un abús semblant... Sí.
Per tant, estem parlant 900 anys després, no?
I recordem la guerra de Bòsnia, els serbis, molts més, però també els croats, fins aleshores, després d'aquesta guerra última als Balcans, no s'ha creat com al segle XXI, com crim de guerra la violació.
El relat de la guerra dels 30 anys, que és el segle XVII, està farcit d'aquest tipus d'històries,
sí, per tant... I la guerra dels segadors?
Sí, sí.
Que expliquen, no?
A més de l'època, sí, sí. Exacte. Per tant, és una bestiesa, però és una constant
del ser humà.
Sí.
Diríem que és una anècdota trista que com a poble, evidentment, no ens deixa bé, però com heu dit, perfectament, en tot tipus de guerres i expedicions militars es produeixen barbaritats com aquestes. I jo diria que al cap de tants cents d'anys l'anècdota aquesta hagués estat real o no, el que devia ser real és aquest tipus de violència,
no necessàriament aquesta concretament,
però segurament a Hidari li serveix per mostrar la violència salvatge que va comportar la presència de tropes estrangeres al cort de l'Àndalus, no?
Perquè parlant estrictament de com va anar l'expedició, ells surten el 1010, devien sortir ja en època una mica més bona de temperatura, perquè no se sortia en ple hivern, i van baixant per participar en aquesta guerra civil que s'està covant dins del territori de l'Àndalus, contractats per un dels bàndols, diguéssim. El bàndol que en aquells moments està perdent, aquest és el concepte bàsic.
El bàndol de Muhammad.
Són importants en aquesta guerra els catalans o tenen un paper col·lateral, a part d'aquestes bestieses que fan?
Segurament tenen el paper de desequilibrar el potser relatiu equilibri de forces en el moment inicial. Diguem-ne, Suleiman havia aconseguit apartar del poder a Muhammad, tots dos eren besnets del fundador del califat.
Eren mig cosins, diguéssim.
Sí, sí. Un tenien... Un, que era Suleiman, el seu exèrcit era format bàsicament per tribus berbers, i Muhammad devia tenir més el sosteniment del que en podríem dir andalusis àrabs. Segurament, eh? Però vaja, sí, això encara... dit d'una manera molt, molt genèrica, eh? Molt, així sí, sí. És molt general. I segurament estaven en un moment, Suleiman havia aconseguit allunyar de Còrdoba a Muhammad, prendre-li el poder, diríem, no? I l'altre necessita un reforç perquè, sumat a les seves tropes, que té sobretot gent fidel a la frontera, Muhammad, els seus fiels es troben més aviat a la frontera al nord, doncs, per consegüent, a l'Àndalus, sumats puguin trencar aquesta situació a favor seu, i de moment ho aconsegueixen a la primera en contra.
O sigui, no? L'arribada d'aquests 6.000, 8.000, 9.000, 10.000, no ho sabem exactament, soldats catalans, trenca l'equilibri i facilita la victòria dels partidaris de Muhammad.
Sí. Els catalans, per altra banda, són molt aguerrits, sembla, quan les famoses expedicions al Mansur, hi ha alguna crònica àrab, diu que varen el Mansur o el general àrab que comandés les tropes, andalusí que comandés les tropes, va fer proveir d'uns avantbraços de protecció perquè les armes dels catalans eren temibles. Possiblement les espases catalanes produïen un ferro que s'assemblava que era molt proper a l'acer. Perquè la farga catalana té un sistema, això la gent de ciència ho explicaria bé, que a l'injectar la fornal aire, injecten un aire humit perquè l'aire el projecten perquè ha entrat per una canal on hi ha també aire, l'aigua. L'aigua fa, vull dir que l'aigua impulsa l'aire cap a la fornal, l'aigua. I per tant aquest aire està humitejada i sembla que això intervé d'alguna manera en la producció del ferro, que tingui una força que s'apropa molt a l'acer.
Sí, que tot aquest ferro venen de tot, molt d'aquest ve de la part del Pirineu, totes les fargues que hi ha, i sí. ja venir, encara ho recordem, la Vall Ferrera, la Vall del Ferro i totes aquestes parts del Pallars Sobirà.
Efectivament, sí.
Per tant, aquesta habilitat militar dels catalans va facilitar la gran primera victòria contra els partidaris de Suleiman, suposo que aliats amb altres soldats andalusins de Muhammad.
Sí, que devien ser potser més aviat andalusins de famílies àrabs.
Clar, que devia ser la... per tant, aquesta combinació de cap de cap en costat. En principi, ha guanyat Muhammad gràcies als catalans, sí. Cosa que els seus partidaris deu agrair-los molt, als expedicionaris.
I els catalans arriben a Còrdoba i cobren.
Clar.
En moneda d'or musulmana, que és el mancuso dinar.
Han fet la feina...
Han fet la feina.
Sanguinària.
De moment.
Les coses van ser només de moment, perquè amb només 20 dies de diferència, el 2 de juny i el 21 de juny de l'any 1010, les forces de Muhammad, amb els 9.000 catalans a les seves files, van vèncer a El Bakar i van ser derrotades pels berbers a la vora del riu Guadiaro. En aquesta última batalla hi havia hagut baixes importants dels líders catalans. Tal com continua relatant Ibn Adari, a aquests no els quedaven gaires ganes de seguir guerrejant per terres de l'Àndalus.
Ibn Abd al-Gabbar i Wadi demanaren als catalans que anessin contra els berbers. Però ells es feien el ronso. Ambdós no paraven de tractar-los amb miraments ni d'humiliar-se davant d'ells fins que hi accediren. L'avantguarda d'aquest grup, entre els quals figurava Wadi, es posà en marxa. Així com també Ibn Abd al-Gabbar. I amb ell, tots els que podien portar armes, entre cordobesos i camperols, perquè consideraren que aquell era el jihad més gran. Marxaren fins que trobaren els berbers al Guadiaro, el dijous, transcorreguts 6 dies de dulcada d'aquell any 400, 21 de juny de 1010 per als cristians. S'enfrontaren en un fort combat, i Wadi, Ivan el Gavar i els catalans patiren una gran derrota. Foren morts més de 3.000 catalans. Molts s'ofegaren. Els berbers s'apoderaren de tot el que hi havia al seu campament i el de Wadi i d'Ivan el Gavar. Tendes, diners, armes, bèsties, etc. Entre els que foren morts en la batalla hi havia el jueu visir del rei dels catalans, el wazir Malik Alifrangi, i els berbers trobaren 30.000 maticals a la seva tenda. També trobaren en els ventres dels catalans cins plens de dinars i de dirhams, tants que excedirien qualsevol qualificatiu. Els fugitius arribaren a Còrdoba l'endemà de la batalla i s'incrementà el seu odi contra els berbers. Ivan el Gavar i Wadi demanaren als catalans, els Ifrang, que tornessin a anar amb ells dos contra els berbers, perquè alguns dels caps berbers havien mort. Però s'hi negaren dient: han matat els nostres principals i cabdills. Després, se n'anaren de Còrdoba el divendres en què mancaven 7 nits de dolcada, el 7 de juliol de 1010. Per a la gent de Còrdoba, el comiat constituïa una gran preocupació, fins al punt que es donaven el condol els uns als altres, tal com es fa amb la pèrdua d'algun familiar o de béns, afligits per la seva partença i angoixats per l'arribada dels berbers.
En Guàrdia.
Acabem de sentir aquest darrer fragment de la crònica d'Himnadari, explicant la derrota posterior dels catalans. Una derrota, a més, que es paga amb 3.000 morts. Això és una senyora derrota, eh? No, estem parlant de xifres... hi ha sempre un mort, sempre és excessiu, però estem parlant de exèrcits que probablement no superaven els 15-20.000 per bàndol. Per tant, 3.000 és una xifra importantíssima. Això deu ser un cop demolidor, no?, per aquella expedició.
Bé, potser tot és exagerat, ja, la xifra global clar, com clar. La xifra de morts, eh? Clar, tot pot ser-ho. Però, evidentment, sí, va ser una derrota que a mi em fa l'efecte que només s'explica perquè anaven molt convençuts de la seva força els homes de Muhammad, no? Anaven a perseguir els derrotats i pensaven, ja els hem derrotat
i ara doncs, acabem de
i els altres sí. Segurament els van esperar en el sentit de que van preparar com una emboscada, diríem, d'alguna manera. I és interessant el text, és interessant perquè en el moment en què i això és bastant freqüent, també va passar a la batalla de Muret, quan un bàndol veu que les coses no van bé, el perill és que poden intentar tots escapar, tots fugir, i aleshores ja no hi ha manera de reorganitzar la resistència i això. I aquí podia haver passat alguna cosa semblant, perquè el cronista musulmà explica que van morir ofegats alguns i dona la impressió, de la manera que ho diu, que van morir efectivament ofegats perquè portaven tant d'hort al damunt que no van poder sudar.
El pes no.
Portaven a la cintura com uns bosses amb les monedes d'hort, el que sigui, i dona la sensació que ell ens està dient que els hi van trobar moltes monedes i que això podria ser, no ho diu així explícitament, però podria ser la causa de que es van enfonsar al passar el riu per fugint, no?
Tot i això, a partir d'aquesta derrota, els catalans ja no els hi queda gaire sentit continuar allà. Els que han sobreviscut són rics i els que han mort el dia farà un any, amb la qual cosa, diguéssim, és el moment de tocar el dos. No devia agradar gaire a Muhammad que aquells 6.000, posem per cas, supervivents decidissin girar cua.
Sí, jo diria que també passa que entre aquests supervivents n'hi havia que estan ferits, i en l'època hem de tenir present que la medicina de l'època, un ferit
un mig mort,
les infeccions havien progressat molt de pressa i alguns van morir justament a l'arribar, alguns d'aquests grans eclesiàstics ferits durant la batalla, no?, per exemple. I Adalbert, un membre de la família vescomtal que hem esmentat abans, també va morir durant durant l'acció militar o durant el retorn, no?
els bisbes de Vic...
Els que van venir van portar tants diners que Pierre Bonassin, la seva tesi, s'ha trobat com hi ha un increment en les compravendes efectuades amb moneda musulmana a Catalunya a partir d'aquells moments. Hi ha una mica abans, també, però a partir d'ara encara més.
Ens queda un minutet, però vull recordar només una cosa que el doctor Salrach em va comentar fa temps, que a mi em va xocar i que em fa pensar molt en aquesta expedició. Bàsicament sempre s'ha dit que la independència de Catalunya es produeix al voltant de la ràtzia del Mansur del 985, més o menys, que això fa que el comte Borrell vulgui emancipar-se dels francs davant del fet de que ja no li fan cas. Però en canvi el doctor Salrach, recordo que va dir, diu, potser sí, però és el 1010 que realment les coses canvien, perquè tenen tants diners que es poden plantejar realment fer un país diferent, no? Cosa que fins aquell moment és una cosa més relativa.
Doncs sí, jo diria
sí, sí,
que...
Es referma.
Efectivament.
Sí, sí, que és el procés que canvia.
Sí,
però...
sí, sí. Tot canvia una mica.
Tot canvia, els diners ho canvien tot molt. Doctor Josep Maria Salrach, moltíssimes gràcies per haver vingut altre cop aquí. Sempre és un plaer sentir-lo.
Gràcies.
De debò que val molt la pena. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, la història de medieval, de vegades, és que és del costat de fa dos dies, la sensació.
Sí, però afortunadament, amb la consciència present, hem vist que les coses s'han de solucionar mitjançant la democràcia, si els vots, el diàleg, la convivència...
I no les espases de ferro.
De tothom,
no. Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb la veu de Marc Lobato.